Contracciones de amor van y vienen de ti, por dentro, por fuera, de repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial, la bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera, solo sé que hay olor a primavera. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz.
Bé, i en aquesta cançó donem la benvinguda al nostre col·laborador habitual dels divendres, que és Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
A més, és que avui traus un tema tan meravellós com és fer un homenatge a aquestes mares i comares de la ciutat de Vila-real, no?
Sí, perquè ho tinc prou recent, és un tema que se m'ha ocorregut tractar, perquè pensa que és important, no? Justament estàvem comentant abans de vindre ací que ara ha eixit la llei valenciana esta de la violència obstètrica, que està sent prou polèmica, i aleshores, vull dir, és un tema important, no? Perquè fa anys la medicina doncs no tractava esta diferenciació de gènere com ho fa avui en dia, tot era un ésser humà, i és evident que no és el mateix el cos d'una dona que d'un home, i que això la medicina s'ha de tindre en compte. I d'això anem a parlar, de parir, de ser mare, de tot això en la història de Vila-real.
Sí, perquè fins i tot ací teniu carrers dedicats a comares.
Sí, i carrers, i fins i tot una avinguda, no és una avinguda de les centrals, però bé, o sigui, ja vam parlar d'això del tema de les dones, sí, de les dones que tenen un carrer, que solen ser dels afores. Bàrbara Arroyo, parlarem d'ella ara, que té una avinguda. També n'hi ha el carrer Dolores Cano i Rollo, i els cognoms no són casualitats, després ho explicaré, perquè eren totes eren d'una mateixa família, que descendent a descendent, és a dir, les comaros.
Sí.
I bé, Dolores Cano té fins i tot el que també se coneix com a Centre de Salut del Pilar, que està dedicat a ella. Moltes vegades passa això, que el Centre de Salut el coneixen pel Pilar i no se'n recorden que el seu nom oficial està dedicat a una comare. I finalment també el carrer Mariana Cabrera Llorenç, que va ser comare així durant la segona meitat del segle XIX. De totes elles hem de parlar. Sí.
Però és veritat que anem a fer com un tipus de una mena de retrospectiva, no? I parlar, no, de com han sigut sempre els parts per a nàixer. Jo crec que sempre se'ns ve aquesta època de l'edat mitjana, que ser dura i ser mare i parir devia ser molt dur, no, Santi?
En l'edat mitjana, l'alta i la baixa, Vila-real estava així. Això significa que la gent paria i que, per tant, doncs n'hi ha moltíssimes històries, no, al voltant. Normalment les dones, doncs això, el que feien era simplement parir en casa. En alguna ocasió eren assistides per metges. Podríem citar així el cas de Blanca d'Anxú, que era la segona dona de Jaume II d'Aragó. Ja sabeu que els Jaumes, Jaume I i Jaume II, són molt importants per a nosaltres, i ella va rebre l'atenció dels metges. Però a pesar de tot, el 1310 va morir justament poc després d'haver parit a una filla, que era una cosa bastant habitual, com ara comentarem, no? Les morts en el part. Les dones medievals, com he dit, ni entorn medicalitzat, que diuen ara, ni res, en casa i avant. Solia ser prou a les fosques, de vegades es preparaven una miqueta els mobles, l'ambient, per a parir, quan sabien que estava ja pròxima. Una cosa curiosa és que en els temps medievals, de vegades, les comares o les persones que assistien al part feien servir una espècie de catre de part. I és curiós, perquè si la dona estava molt grossa, li aconsellaven que s'agitara boca avall, que alçara els genolls cap al seu cap i se col·locara un coixí en la panxa. Eren creences d'estes d'aquell temps. Hi havia una pedra, fins i tot, que se feia servir, ara parlarem dels amulets, perquè jo vos he portat un molt especial, que vos volia contar la història, se li deia la pedra d'àguila. I se li havia de ficar la pedra d'àguila a la cuixa de la dona que paria. totes aquestes coses són importants en temps medieval, perquè eren gent molt religiosa i la ciència no s'havia desenvolupat com avui en dia. També, doncs, com imaginareu, se prescrivien begudes a base de brosses. Una de les importants era el poliol, ja que és un, per ser una planta que també s'utilitzava per a remeis abortius, perquè se veu que té una certa capacitat de provocar la caiguda del revestiment de l'úter. També en alguns casos doncs, se feien cesàries, es podia fer, les feia un cirurgià, doncs, podeu imaginar que moltes vegades doncs, acabava la mare dessagnada, moria la mare, moria el fill, morien els dos, se tallava el cordó umbilical, igual que avui en dia, i se li embolicava un trosset de llana, perquè no tenien estos instruments que tenim ara jo, que ja he vist dos parts en esta vida de dos filles meues, es fiquen la pinceta esta, eh? I una cosa molt important, que per això vos he portat així un saquet molt especial, era la creença en la gràcia dels sants, i més que dels sants, de les santes, perquè hi havia una sèrie de sants que es dedicaven a fer costat a les dones que estaven parint. La més important, jo crec que s'ha d'esmentar així, era Santa Margarida, que poc abans de vindre així t'envia la iconografia. Qui era Santa Margarida? Doncs era una verge màrti del segle III, que ella va tindre una dida, perquè sa mare va morir quan va néixer i aleshores la va criar la mare de llet, que es diu la dida, i esta dida era cristiana, i per la relació que sempre se té amb la dida, la mare de llet, doncs ella es va convertir al cristianisme. I després Olari, un prefecte pagà de romà, doncs volia casar-se amb ella, però ella el va rebutjar, i aleshores doncs, per la humiliació, doncs la va fer empresonar, perquè va dir que era cristiana i no pagana, i això estava perseguit en el temps, i aleshores la tradició diu que estant empresonada el dimoni la tentava i que ella se va resistir, i que en un moment donat, per resistir-se, un drac, era el dimoni, se la va engolir, però ella des de dins del ventre del drac va aconseguir
eixir, no?
Trencant la panxa, i va eixir victoriosa amb una creu, i així se li representa, amb el drac als peus i ella en la creu en la mà, no? Posteriorment li van tallar el cap, com a la majoria de verges màrtirs, pobretes. N'hi ha una altra a qui s'acollien, que era Julita i Quiricus, que també eren dos màrtirs. Quiricus era el fill de Julita, xicotet, que l'acabava de parir, i aleshores doncs, per això és també la que ens acompanya, no? L'amulet que acompanya doncs, és doncs, una figura, una estampa o una relíquia, que això és el que vos he portat. Jo tinc una història personal que per qüestions familiars, doncs, una relíquia d'una santa avantpassada de la nostra família s'anava passant de mare a filla. De mare a filla, com passava així també la professió de comare, que després parlarem. I la relíquia ha arribat fins a mi, que ens ha acompanyat a l'hora de tindre les nostres xiquetes. És una santa d'Oriola, que de fet porta un cognom de la família, i és impressionant perquè sé que durant segles les meues avantpassats, les meues, elles han portat això quan estaven parint, i sempre me contaven que la meua rebesàvia apretava este saquet quan li venien els fills, gràcies als quals estic jo ara sí, no? És una història...
Sí, me pareix meravellosa esa història, Santi?
I és així perquè en temps medievals, i algunes d'aquestes tradicions ens han arribat d'un dia, doncs hi havia estos costums, les faixes de naixement, que s'enrotllaven uns pergamins a la cintura de la mare, i tota una sèrie de coses. Una cosa curiosa també, que quan parien les dones, i això jo crec que fins fa 4 dies encara ho hem portat, els homes estaven completament apartats.
Sí.
No podien estar. De fet, hi ha una història, el 1522, un metge alemany, que era el doctor Ward, va ser condemnat a mort perquè, per esta prohibició de que no podien entrar els homes, se li va ocórrer disfressar-se de dona.
No em digues.
Efectivament. Oh,
per entrar a un parc, no?
I el van acabar condemnant a mort. Te va agradar el confinament? Te va agradar estar confinada?
A mi no massa, per?
Doncs perquè després de parir, les dones bàsicament eren confinades durant unes 6 setmanes.
Bé,
i abans també, perquè, sí, per exemple, a certes hores ja no hi sien, perquè es pensava, tot és que el món medieval està ple de supersticions, no? Que si miraven a la lluna, el bebè se tornaria llunàtic. I per això, els dies d'abans i les setmanes de després, les dones bàsicament estaven confinades. Perquè tot això del part, al final, està relacionat amb el sexe, estàs contaminada pel pecat, la dona era com una espècie d'ente pecaminós en l'edat medieval, i el que es feia, quan passaven aquestes setmanes, que moltes vegades realment les que duien a batejar els xiquets eren les comares, no les mares, en els padrins i tot això, la dona es quedava reclosa a casa i després quan tornava a l'església, abans d'entrar, el retor li arruixava en aigua beneïda per a purificar tot això tan pecaminós que considerava el catolicisme romà, que era, pues això, com un producte del pecat. També és curiós perquè en el catolicisme romà, doncs els dolors de part, doncs tenen un valor molt gran, com que tu els has de saber aguantar com a dona, perquè així sabràs després educar els fills, eh? Però bueno, tot això a poc s'ha anat trencant.
Això ho agarren pinces, també t'ho dic.
Jo totalment, supersticions medievals.
I sí que és veritat que les persones, pues, hi ha moltes que estan durant un temps naixem a Castelló, veritat, com tu, Santi.
Sí, jo sempre dic que jo vaig néixer a Vila Real, però me van dur a Castelló. Però...
Vinga, això que no mos escolta ningú, vinga.
Sí, però ja sabeu que molts en el DNI de certa època, sobretot abans de fer l'Hospital La Plana, doncs ens duien a Castelló durant un temps. D'això volia parlar, no?, de tot aquest impàs, de quan vam néixer a Vila Real i quan a Castelló, no?, per tota la medicalització, les infeccions... el tema de les infeccions en els parts es veu que és importantíssim perquè pràcticament la superstició medieval l'únic que tenia en compte era les olors que feia, quan feia peste, quan feia pudor, doncs alguna cosa roïna estava passant, però l'obstetrícia, que és el que està ara una miqueta en el debat, doncs comença a desenvolupar-se sobretot al segle XIX. Dos personatges, Oliver Wendell Holmes i Ignacy Philip Semmelweis. Doncs ells doncs van començar a aplicar doncs algunes mesures d'higiene perquè es van adonar doncs que així es reduïen moltíssim les morts, eh? Són els grans pares de l'obstetrícia moderna.
I quan arriben els bebès, què passa?
Quan arriben els bebès, jo crec que una de les coses curiosíssimes és la roba. Jo no sé si en pel·lícules d'estes antigues, doncs quan trauen els draps, o quan comença a sagnar la dona, no?
Sí, totalment.
I és curiós perquè algunes d'estes peces doncs es passaven, com la relíquia que he portat així, de mares a filles. Components principals, sobretot al segle XIX, el lli, la seda, el cotó, la llada, la franela. I quines peces preparaven, m'encanten els noms, perquè un dia vam estar així parlant també de roba, no? De roba tradicional, el vestit de llauraora, preciós. Per cert, culero, reculero, els peucs.
Els peucs són mítics, per favor.
Són mítics, sí. I sempre te'ls regalava un membre de la família, la tia, el tio...
A mi me'ls regalava la meva iaia.
La teva iaia. O te'ls feia directament.
Sí, me'ls feia.
La sambreta... La camiseta sense maneguetes, la camiseta amb maneguetes, els faldons, la roba de bressol...
Òbviament.
Els mantons, els bolquers de tela.
Meravellós.
Que ja no s'utilitzen, perquè ara tot és d'usar i tirar. Però jo no tinc, per cert. Vam tindre el... Bé, ho vam intentar.
Ho vam intentar.
No és tan fàcil. Vull dir per experiència, perquè ho vam intentar. La meva dona estava bastant... Perquè som ecologistes i estava... Però és difícil, vull dir.
Però la realitat i la comercialització com que s'imposa. No.
Una altra peça de roba importantíssima eren les tovalloles blanques que se preparaven per al part, evidentment, una miqueta seguint el Oliver Wendell i Ignace Philip, que hem dit. Així al poble, bé, una de les coses que hem de tindre en compte quan parlem de roba és que no n'hi havia clavegueram, i que la roba es rentava així a vaors municipals. Per tant, ja vos imaginareu una miqueta les condicions en les que estaven.
I és veritat que fa una estona has parlat dels batejos. I jo me'n recordo que abans sempre es tenia que batejar els nens dies després de néixer.
Sí, perquè evidentment, quan com hi havia tanta mortandat, Doncs si no te n'anaves al gym, és el que se creia. Si te n'anaves al gym no se sap molt bé on estaves, i si te batejaves te n'anaves al cel. I com n'hi havia tanta mortandat, directament la comare, una de les primeres coses que feia després de parir la mare, era dur al xiquet a batejar. Però als dies, després ja se va anar allargant.
Sí.
No hem arribat als protestants que te batejen
d'adult. Perquè quan tu vulguis,
però, no? Una cosa important, perquè moltes mares morien, era lo de la mare dida, que he comentat al principi. Mm-hmm. I sí que voldria esmentar les comares de Vila-real.
Sí, ara es comencem a parlar de cada una d'elles, no, Santi?
La primera comare que coneixem és Gràcia Albert.
Que et dic una cosa, que m'encanta que porte el nom el nom de la vostra patrona.
És com
era
una
ja...
gran mare. Sí. És com doblement mare. Perquè és la mare de Déu, que és la mare de Gràcia, i la primera comare coneguda, o que és registrada, doncs és al principis del 1700, ahí, en plena guerra de successió seria. I esta és la primera que coneixem, Gràcia Albert. Això, aquestes dades les hem tret de Pasqual Mezquita i Santiago Vilanova, que són autors d'un llibre que se diu Vida i mort a Vila-real en el segle XIX. I ahir també parlem de segles anteriors i d'ahir una miqueta, no?, tot això.
I com va ser la vida de Gràcia Albert?
Doncs imagina't, en aquell moment no n'hi havia res, bàsicament no. Les supersticions que t'he dit, però algunes coses ja van començar a funcionar. Després ja van vindre, per cert, després de Gràcia Albert, que per cert l'Ajuntament en el seu moment li va donar una casa en reconeixement de tota la feina que ha fet, que va fer per molta gent en este poble, no? Que ja em dic que n'hi ha fins i tot un ambulatori dedicat a Dolores Cano. Bé, ara sí que ve, després de Gràcia Albert, doncs tota una generació de comares, que era mare, filla, neta, besneta. La primera de les quals està situada en el segle XVIII. Maria Ferrer Llanes, naix el 1783, viuda de Pasqual Royo, i era comare aprovada en el seu títol i tot, ja, perquè ja començaven a existir els títols, fent un jurament deontològic. Maria Ferrer, doncs, té una filla, per seu home era Pasqual Royo, per tant, Bàrbara Royo, i d'ella en parlant, no? A veure, els carrers, un d'ells és a Bàrbara Royo, efectivament. I Bàrbara Royo, doncs, primera meitat del segle XIX, una altra comare, i ella va practicar el títol de comare en companyia, tenim, de Maria Ferrer, mestra aprovada de dicho oficio, és a dir, que li va ensenyar la seva pròpia mare, la seva mateixa mare. Una cosa curiosa d'ella, de Bàrbara Royo, és que li va costar molt obtindre el títol, perquè jo crec que era una miqueta per l'època, a les dones els tocava provar les coses triple, quadriplement. I fins als 32 anys no li van atorgar aquest títol de comare.
Sí, però bé,
va haver de demostrar-ho, molt ben demostrat.
Però quan va arribar bé i damunt té hasta un carrer. O sigui, que...
Sí. És curiós també perquè, de fet, la Universitat de València, en la segona 1867, només tenia matriculades 3 alumnes com a comare. Aleshores, tindre així a comares, doncs, en el nostre poble, doncs hem de dir que era tot un avantatge. A Itàlia, de fet, segons una estadística de poc després, només n'hi havia 3 comares per cada 10.000 habitants. I era una època molt misògina, és a dir, sí, que no sé fins a quin punt en aquell moment, més que reconèixer-les, es feien el contrari.
Clar.
Hi havia una revista de medicina, finals del segle XIX, que se deia Siglo Médico, que no li pareixia bé això de les comares, i dia, literalment, en la revista, que escriban i expliquen si les place, como Oliva de Sabuco y Santa Teresa, sobre los nervios de las unas, el amor divino de las otras, pero por los clavos de Cristo no pasemos a más. Y referirse a les comares. Así que...
Pues mira que han tingut tasca y gracias a ellas hem nascut moltíssima gent, ¿no? Porque saben remeis que han salvat a molts nens que avui en dia estan així vius.
Estem tu i jo així per elles, sí, vull dir, clar, gran clar, part, clar, no? Clar. A banda de les nostres mares i àvies, etc. Dolores Cano. que és la que té el centre de salut.
Sí, mira, jo tinc el pare d'una amiga meva que va néixer mort i va ser la comare la que va anar, el va ficar en aigua freda i va tornar a ressorgir. O sigui, que són tècniques que elles han anat desenvolupant al llarg de la seva vida i que, fixa't, que segurament a moltes d'elles en l'edat mitjana les tratarien de bruixes, eh? També t'ho dic.
Efectivament, no, ho has dit bé, moltes eren directament tractades de bruixes. Sí, sí. Ho va pagar en la vida precisament per aquest tractament. Així que el que tenim dedicat així al poble és molt. Jo crec que Vila-real té bons reconeixements a les comares, però encara podria ser més, no? Sempre ho diem.
Sí.
L'any 1888, la gran comare Dolores Cano Rollo s'inicia a la Universitat de València, on he dit que n'hi havia poques que anaven, i ella, doncs, una de les primeres universitàries, ja no com a comare, sinó del poble directament, fa les pràctiques en un dels metges més prestigiosos de l'època, que és el doctor Francisco Cantó i Blasco. Ella està durant uns anys en la sala de maternitat de l'Hospital Provincial de València, en este metge, i després se'n ve al seu poble a treballar.
Clar, com no?
I una dada curiosa que està estudiat és que la mortandat així al poble va descendir en els xiquets del 25% al 1,27%. Gràcies
a Dolores.
Dolores Cano. Així que, per això estava dient al principi que encara té poc de reconeixement, perquè el poble va avançar molt gràcies a ella, no? Bé, ja es publicaven coses, és a dir, ja es tenia una miqueta més en compte a la dona, com un tractat que es va publicar en el 1889, que es deia Tratado Completo de l'Arte de Parterar. Les dones, doncs, titulades com a comare van anar en augment. El 1880 a Espanya ja tenia 443, així ne teníem una. I bé, tot això va augmentant i arribem al segle XX, una altra comare il·lustre, que és Lucinda López Cano. Que Lucinda López Cano era la besneta de la primera comare de la que parla, María Ferrer.
Sí, sí.
La filla Bárbara Arroyo, la filla Dolores Cano i la filla Lucinda López, i arribem al segle XX.
Que tu dius que fins i tot els va quedar un mal nom, no? La família dels Comaros.
Els Comaros, efectivament. Comaros. Era la família dels Comaros, perquè durant segles, dos segles crec, no? O tres, perquè havíem parlat del segle XVIII, la primera Maria Ferrer, del segle XVIII al segle XX, els Comaros són els que se van encarregar esta grandíssima família d'ajudar a que vinguérem al món els vilarrealencs, no?
Més dones, Santi.
Sí, doncs la que acabe de dir, no? Lucía López Cano, que va néixer així a Vila-real i a València se treu el títol el 1912. Doncs bé, una cosa que jo crec que també és molt important és la feina que feu així, que és la de comunicació. Perquè aquestes dones també van generar una espècie de corrent d'opinió feminista entorn a la maternitat i es publicava tractats, articles com Les matrones, La mujer i la higiene, tota una sèrie de tasques de comunicació gràcies al treball que feu els periodistes que fa que la gent entenga que s'ha de tindre higiene perquè això és bo per a que baixi la mortandat. Una altra època curiosa de la Guerra Civil fins als anys 60, que donaria també, jo crec que per a tot un programa, perquè d'ahir n'hi ha moltíssims relats. Imagina la postguerra, en allò que s'anomenava la llum de carbur, o el quinqué, el calell, com l'home anava a avisar a la comare. De fet, tenim algunes anècdotes que vos contaré. Se conta una de que l'home va anar a avisar a la comare, i això ja era entrades de l'any 60, que anaven en una vespa a les comares. I aleshores l'home va anar en la bicicleta, perquè vivien a una zona allà de l'extraradi, a un maset, i la comare va ser disparada, va arribar evidentment abans que l'home, perquè tenia una vespa d'aquelles, i quan arriba se troba allí un velatori.
Ai.
Perquè acabava de morir-se, crec que era el pare de la dona que estava parint.
Mare
I aquella,
meua.
Pues, no sé, va resar el rosari i se va ficar a la faena a romangar-se. I,
mare meua.
I, efectivament. També moltes dones, imagina't, en la postguerra, viudes, no tenien home, igual tenien 6 fills, i vull dir, jo crec que és per a donar un premi no només a les dones, sinó a les comares, a les àvies i a tota la gent que va diguem-ne, que va fer i s'esforç per a que Vila-real isquera endavant, no? Bé, arribem al 67, l'Hospital Sagrado Corazón Castelló, i ja les persones comencen a anar, perquè jo vaig néixer allà, és el que avui és l'Hospital General. Van començar a néixer a Castelló. Va haver així durant un temps una clínica, que és la Clínica La Luz. Alguns continuaven naixent així perquè va haver una miqueta de resistència. Encara que n'hi haguera a l'hospital, molta gent volia continuar parint en casa.
Sí.
I d'això encara estem parlant, perquè estan les cases de part, que n'hi ha pendents així a l'Hospital La Plana, i tota una tradició que jo quan ficaves la cançó se m'ha ficat una miqueta la pell de gallina,
sí,
de
no?
pensar, perquè no, que diu que és com una, la bolsa de paper celofán, no? Que és a la llum. Jo pensava en la meva filla naixent, no? Quan sentia esta cançó, i que important, no? És este moment, que probablement no hem reflexionat prou, però que important les comares, que important les nostres àvies. La meva dona sempre me dia, cada dia li havien dit que en aquest moment que tu estàs patint, que estàs tenint el dolor més fort, has de pensar en la teua àvia, la teua besàvia, la teua rebesàvia, la teua pentàvia, les teues avantpassats, que també han donat a llum com tu, i que en aquest moment, en la relíquia o en el que siga, t'estan donant tota la seva força.
Pues qué bonico, te has emocionado y todos, Santi, nos farás emocionarnos a todos. Y nos farás emocionarnos a todos. Gracias por portarnos siempre programas tan maravillosos, porque al fin y al cap, desde así, desde Radio Vila-real, fem amb tu homenatges a totes aquestes persones que els llibres d'història no... els dona visibilitat, i nosaltres en este xicotet espai tots els divendres ho fem, no? Gràcies a tu. Moltes gràcies, i t'espero la setmana que ve. No sé si podràs superar aquest programa, Santi.
Bueno, ha sigut... Heu intentat emocionar-me, però no, no ho he pogut evitar.
No has pogut. Pues fins l'altra.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
McKee, philosophy. A freak like me just needs infinity.
Bé, i quan toquen les dos, nosaltres ja és hora d'acomiadar-nos amb molt bon ambient, perquè aquest cap de setmana tenim una muntonada de coses, des de que ve el Barça a jugar així al nostre estadi de la Ceràmica, i després, com no, que tenim la fireta de Santa Caterina aquest diumenge. Però, sobretot si és detalls del futbol, ja vos dice el nostre Javi Mata que per a parlar del Villarreal és el millor. Fins el dilluns a les 12, com sempre, dues horetes així a Radio Vila-real.